Estel Migdia, amb Joan Trias.
L'atur ha baixat a Catalunya amb dades històriques, de fet, amb dades que no es produïen des del 2008, just abans de la primera crisi dels anys 2000, la immobiliària. I a l'Estel Migdia, de seguida us ho expliquem. El fet, però, és que ens calia una glopada d'aire fresc després d'una llarga època de crisi, la immobiliària, l'econòmica de Goldman Sachs, la crisi pandèmica o la de les criptomonedes. Perquè ens ho plantegem d'una altra manera. Hi ha tota una generació de joves que no sap, no el que és viure plenament en un estat del benestar, sinó que no sap què és no viure en crisi. N'acaba de sortir d'una que ja en comença una altra. I, evidentment, això comporta que totes aquelles persones i promeses del estudia fort que arribaràs lluny no se'ls ha acabat de complir, d'alguna manera, que són una generació que fins a cert punt viu pitjor que l'anterior. Dades com les d'avui, doncs, ens albiren, per què no, un món més esperançador on la productivitat, ja ho direm bé, torni a generar confiança. Passa gairebé un minut i mig de les dues del migdia i així sonen les veus protagonistes d'aquest dijous 2 de juny i a aquesta hora.
Una llengua ha de ser també, igual que la religió, una eina de cohesió social.
No són satisfactòries ni pel contingut ni tampoc per la forma. Pondre a unes ràtios tan baixos d'execució real...
Ja tenim un problema de projectes, perquè això, els projectes, vol dir la nul·la, en aquest cas, voluntat d'executar les coses.
No ennuvolin els reptes majúsculs que tenim al davant, perquè de res serviria que no seguíssim progressant, que no acceleréssim la recuperació i que no prenguéssim les decisions més importants que hem de prendre.
Si el mercat va a l'alça, jo vull que sigui variable. I la manera de convèncer les persones que anem a buscar un crèdit és pujar molt els tipus d'interès.
No hi ha cap risc d'inhabilitació pels directors.
Tenemos un gobierno que se siente cómodo en que una parte del territorio nacional se incumple la ley.
Esa atmósfera que se va a generar con la afición nos tiene que dar para no cansarnos, nos tiene que dar para seguir picando.
A Radio Estel, Estel Migdia.
Va, i comencem programa i el comencem com cada dia per fer una mirada cap al cel i saber quin temps ens espera les properes hores. Jordi Miralles, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. El temps ve dominat per la calor, per les temperatures altes que ja en aquests moments se situen entre els 30 i els 35 graus a bona part de les comarques de l'interior. Molts punts del prelitoral i a la costa arriben ben bé fins als 27, 28 o gairebé 29 graus. Temperatures altes, unes temperatures però que de cara als propers dies ja no pujaran més i començaran a baixar a partir de diumenge. Per altra banda, també avui tenim més núvols a la costa. Això pot fer que en alguns punts de la costa on hi hagi més nuvolades, les temperatures avui quedin un pèl més curtes que les d'ahir, però en general farà calor i, sobretot, xafogó perquè augmenta la humitat. Aquesta tarda, núvols d'evolució al Pirineu sense conseqüències i a la costa temps una mica més variable a causa d'aquests vents. Demà un temps idèntic al d'avui amb sol i en temperatures altes. Els núvols que avui tenim a més punts de la costa demà a poc aniran desapareixent.
Tres minuts i mig que passen ara mateix de les dues del migdia i a aquesta hora us expliquem les principals notícies del dia. Ho fem amb l'equip habitual, Jordi Carretero, el control tècnic, Pau Massip i Ferran Capdevila, la producció, i a la redacció, Ana Closa, Xavi Toscano, Sílvia Muñoz, Judit Casellas i Olma Giró. I us comencem explicant avui que la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, ha apuntat que el català ha de ser com la religió, una eina de cohesió social. Ciuró també ha defensat que es posi en valor la llibertat religiosa i de consciència com un dels valors constructors d'una societat forta i de progrés. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Ciuró ha rebutjat les persecucions per qüestions de creença i ho ha comparat amb la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre el 25% del castellà a les aules. En el seu discurs, al primer congrés internacional de llibertat religiosa i de consciència aquest matí, la consellera ha assenyalat que la llengua i la religió són una eina de cohesió social.
Una llengua ha de ser també, igual que la religió, una eina de cohesió social i una eina d'evolució en tots els camps de la vida. Si una llengua se l'exclou d'un dels camps, ja sigui cultural, ja sigui científic, ja sigui social, ja sigui jurídic, aquesta llengua perilla.
En declaracions a Ràdio Estel, la consellera espera que el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries resolgui que el projecte de llei que volen aprovar Esquerra, Junts per Catalunya, PSC i Comuns no és inconstitucional i pugui finalment aprovar-se.
Espero que sigui un posicionament al màxim de majoritari possible, si pot ser unànim, en defensa del dret fonamental a la llengua, perquè les llengües són eines també de cohesió, eines de progrés, i mai una llengua pot ser una amenaça. Al contrari, s'han de protegir, s'han de preservar, perquè cada vegada que mora una llengua, mora una determinada concepció del món. Per tant, això no ens ho podem permetre.
En aquest congrés, avui i demà, hi participen persones dels 5 continents i servirà per evidenciar com es pateix la persecució a causa de creences religioses i llibertat de consciència. A més, els organitzadors volen abordar aquest dret fonamental per garantir-lo. Ciuró ha recordat que, malauradament, els drets fonamentals encara s'han de seguir defensant perquè encara no estan conquerits.
Els drets fonamentals, malauradament, sempre s'han de defensar. Sempre s'han d'estar lluitant perquè no es poden donar per conquerits. Sempre hi ha d'haver accions proactives que recordin que la dignitat humana, que la llibertat de creença, que la llibertat religiosa, en aquest cas, són drets fonamentals, drets humans, drets íntims de la persona, el fet de l'autorealització, i els hem d'emparar i els hem de defensar, sobretot des dels poders públics.
El Congrés organitza per la Càtedra de Llibertat Religiosa i de Consciència Blanquerna de la Universitat Ramon Llull té l'objectiu de compartir bones pràctiques locals, regionals i internacionals en la gestió d'aquesta realitat, com també debatre sobre els estàndards internacionals de valoració de les condicions per exercir el dret a la llibertat religiosa i de consciència.
Gràcies, Sílvia. Fins ara. Sis minuts i mig que passen de les dues del migdia. De seguida continuem parlant de llengua. Abans, però, la Cambra de Comerç de Barcelona critica que el dèficit d'inversions de l'Estat a Catalunya és una dinàmica que es repeteix any rere any. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. La seva directora, Alicia Casart, ha apuntat en una entrevista a Ràdio Estel que les explicacions que ha donat el govern espanyol són del tot insuficients.
No són satisfactòries ni pel contingut ni tampoc per la forma. És a dir, respondre a unes ràtios tan baixos d'execució real no es fa amb una frase, no es fa amb una declaració davant càmera durant 10 segons. S'ha de fer parlant de projectes específics.
Casart també ha especificat que Catalunya és una comunitat autònoma amb una gran exigència per la seva pròpia activitat econòmica, industrial i comercial, perquè demanda millores d'infraestructures i un gran volum d'inversió.
Per la seva part, el secretari general del Departament de la Vicepresidència i Polítiques Digitals i Territori, Ricard Font, ha apuntat en una entrevista a RAC1 que hi ha inacció política i nula voluntat de l'Estat a l'hora d'executar inversions d'infraestructures a Catalunya. Ho ha dit així.
Que tenim un problema de projectes, perquè això, els projectes, vol dir la nula, en aquest cas, voluntat d'executar les coses. Si no tens projectes, és evident que, repeteixo, encara que l'Estat demà li toqués la loteria i digués, anem a invertir 3.000 milions, anem a fer aquesta famosa comissió que hem de fer, vinga, ens hi posem, i diem, va, anem a fer totes les obres de Rodalies. És que tenim 10 anys per fer tots els projectes, perquè un projecte d'aquest tipus són 10 anys, no ens enganyem.
Font també ha detallat que en l'última comissió sobre infraestructures, la secretària d'Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, ja va advertir que les xifres serien un desastre.
I ho anunciàvem a l'inici d'aquest programa. Baixa l'atur a Catalunya. 16.671 persones han trobat feina aquest mes de maig i ja en consten menys de 348.000 persones a les llistes de l'atur, un fet que no succeïa des de l'agost del 2008.
Durant el maig s'han signat 257.000 contractes a Catalunya, dels quals un 47% han estat indefinits. En comparació amb l'any passat, Catalunya ha reduït l'atur en 133.800 persones, cosa que representa un descens de prop del 28%. La dada també és força positiva al conjunt de l'Estat perquè el nombre d'aturats baixa dels 3 milions per primer cop en 14 anys.
Pel que fa al govern, ha celebrat les dades publicades pel Ministeri de Treball i ha qualificat d'històrica i de xifra rècord aquesta xifra de reducció d'atur aquest mes de maig.
El secretari general de Treball, Enric Vinaixa, ha remarcat que es tracta d'un resultat molt positiu, però avisa que caldrà esperar un any per veure el grau de consolidació dels nous contractes indefinits.
De la mateixa manera també ho ha fet Pimec, tot i que ha demanat, això sí, un optimisme responsable.
El secretari general de la patronal, Josep Ginesta, ha qualificat d'històriques les xifres, però ha apuntat que cal mirar-les, les xifres sense excessives eufòries.
Que aquesta fita històrica de reduir l'atur per sota dels 3 milions, que aquesta fita rellevant de situar-nos per sota de les 348.000 persones d'atur registrat a Catalunya, no ennuvolin els reptes majúsculs que tenim al davant. Perquè de res serviria que no seguíssim progressant, que no acceleréssim la recuperació i que no prenguéssim les decisions més importants que hem de prendre.
La patronal recalca que encara és d'hora per atribuir l'augment de la contractació indefinida a la reforma laboral.
I a tot això, l'Euríbor, el principal índex de referència dels préstecs hipotecaris, ha pujat un 0,28% més aquest maig respecte al mateix mes de l'any passat. Segons les dades publicades aquest dimecres pel Banc d'Espanya, és el segon mes seguit que puja, després d'anys per sota de zero.
Una xifra a tenir en compte pels qui tenen una hipoteca variable perquè pot incrementar-se anualment. N'ha parlat a Ràdio Estel l'economista i professor de la Universitat Oberta de Catalunya, Josep Lladós.
Que els bancs els interessarà, quan canvien les condicions i es normalitza la política monetària, és cada vegada fer encara més variables. Per què? Perquè quan l'expectativa és de pujar de tipus d'interès, el que no es vol arriscar el banc és a fixar un tipus d'interès fix en una hipoteca a 20 o 30 anys amb aquesta incertesa. Per tant, diu, si el mercat va a l'alça, jo vull que sigui variable. I la manera de convèncer les persones que anem a buscar un crèdit és pujar molt els tipus d'interès fixo.
L'economista ha recomanat que a l'hora d'anar a buscar un crèdit per la hipoteca, el millor és calcular-ho a llarg termini, però si el producte bancari es fixa, el millor és fer-ho en un horitzó de 30 anys que no s'allunyi del 2% o com a màxim d'un 3%.
I encara tot plegat, la Comissió Europea ha aprovat aquest dijous un paquet d'avals valorat en 10.000 milions d'euros per donar suport a autònoms i empreses espanyoles que hagin patit una caiguda d'ingressos arran de la guerra d'Ucraïna.
Tret del sector financer, totes les companyies poden optar a aquesta mesura de suport. La cobertura per les empreses agrícoles i pesqueres arriba als 35.000 euros, mentre el límit per la resta és de 400.000. L'executiu comunitari indica que el venciment de les garanties ha de ser inferior a 8 anys i preveu que els avals s'atorguin abans del 31 de desembre d'aquest any.
11 minuts i mig que passen de les dues del migdia. Nova jornada de vaga a l'ensenyament. La d'avui és la 8a des del passat mes de març i consistia en una aturada de 2 hores contra les polítiques educatives del Departament d'Educació. Els sindicats d'educació han tallat aquest matí el trànsit a diferents punts de Catalunya, Anna.
A Barcelona s'han organitzat piquets informatius a 8:15 del matí a Can Batlló i al metro de Glòries i s'han realitzat petits talls intermitents de trànsit a la plaça de les Glòries. També s'han fet piquets davant les portes de Catalunya Ràdio mentre s'entrevistava el conseller Cambray a partir de les 9 del matí. Els manifestants han cridat consignes contra les polítiques educatives de la conselleria i exigeixen la dimissió del conseller. A Mataró, els sindicats s'han concentrat davant la caserna de bombers, on han tallat el trànsit la carretera C-60. A Badia del Vallès, un centenar de persones s'han concentrat davant l'Ajuntament. I a Tarragona, una trentena de mestres s'han concentrat a primera hora del matí d'aquest dijous davant els serveis territorials d'educació de Tarragona per reclamar més diàleg i consens en les negociacions amb el departament.
El fet és que el seguiment de la vaga parcial del sector educatiu és de l'1,18% segons dades comunicades pel 64% dels centres públics a les 12 del migdia.
Com dèiem, avui es tracta d'una aturada parcial entre les 8 i les 10 del matí i estaven convocats el personal docent funcionari interí i el personal laboral de centres públics. El percentatge més gran de seguiment ha estat a Tarragona, amb més d'un 2,5%, i a Barcelona, amb gairebé un 2%. La propera i última jornada d'atur total està convocada pel pròxim 9 de juny.
I dèiem que tornaríem a parlar del català. Doncs bé, el conseller Cambray assegura que amb el decret per respondre a la sentència del 25% de castellà a les aules no hi ha cap risc d'inhabilitació pels directors dels centres.
De fet, el conseller ha apuntat a Catalunya Ràdio que les noves normatives han de servir per no aplicar percentatges en cap aula del país.
No hi ha cap risc d'inhabilitació pels directors, perquè aquí s'estressen el tribunal és el conseller d'Educació i, per tant, aquesta màxima cobertura per les nostres direccions.
Cambray ha també especificat que si es posa una demanda a la direcció d'un centre en concret des del departament, el protegiran jurídicament, però ha reiterat que les direccions poden estar tranquil·les i que no tenen cap risc. Per altra banda, el conseller ha garantit que el curs vinent no hi haurà retallades, tot i que s'acaba el fons Covid que prové del Ministeri.
I a tot plegat també, les universitats pacten demanar el seu de català als professors i el compromís que no canviarà la llengua de docència.
Això sí, la mesura s'aplicarà amb les excepcions ja previstes via decret, com per exemple els docents visitants, els emèrits o els temporals. El seu de català s'haurà de demostrar amb una acreditació que s'haurà de fer via oficial, amb un certificat de la Generalitat, de la Universitat o un títol equivalent. Aquest és un dels compromisos inclosos al Pla d'Enfortiment de la Llengua Catalana en el Sistema Universitari de Recerca.
I no deixem la plana política perquè el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, sosté que a les escoles catalanes hi ha apartheid lingüístic dels nens que no poden tenir coneixement del castellà a les aules. Feijóo ho ha dit a Onda Cero i ha dit que el govern és el gran de l'incompliment de la llei.
tenemos un gobierno que se siente cómodo en que una parte del territorio nacional se incumple la ley. Si esto es así, es evidente que la oposición tiene que garantizar el Estado de Derecho en nuestro país y, por tanto, nosotros, en el caso de que el gobierno no presente ese recurso de inconstitucionalidad que lleva inmediatamente la suspensión del decreto, nosotros, por supuesto, velaremos por el Estado de Derecho en nuestro país y por los derechos fundamentales de los catalanes.
El president dels Populars ha dit que si ell estigués a la Moncloa presentaria un recurs demanant la suspensió automàtica del decret, estudiaria sancionar les escoles que es neguessin a complir amb el 25% en castellà i miraria quina responsabilitat es pot atribuir al Consell d'Educació Cambrai. També ha acusat la Generalitat de fer un apartheid lingüístic a Catalunya.
És evident que ese pacto del PSC i del independentismo catalán es un pacto que cada uno dice lo que quiere, pero en el fondo lo que hay es un apartheid lingüístico de los niños y de las niñas catalanas, en las que no, parece ser, no pueden tener conocimiento del castellano en las aulas, ¿no?
Unes paraules aquestes de Feijóo que no han agradat gaire, per cert, al líder del PSC, Salvador Illa, que ha admès que se sent decepcionat amb el president del Partit Popular.
Illa lamenta que Feijóo faci un plantejament de seguir amb la confrontació quan al parer del líder del PSOE el que s'ha de fer és afavorir la convivència i la retrobada. D'altra banda, la portaveu del PSC al Parlament, Alicia Romero, ha demanat responsabilitat a Feijóo i que no utilitzi la llengua com una arma que es llança entre partits per aconseguir vots.
I encara en plana política, aquesta nit arrenca la campanya electoral a Andalusia. El 19 de juny, més de 6 milions i mig d'electors decidiran si la comunitat autònoma recupera el lideratge històric del PSOE o si, contràriament, premien el govern de dretes que ha tingut lloc aquesta última legislatura. Judit Casellas ens analitza què hi ha en joc i com els resultats poden marcar el taulell de joc en la política nacional. Judit, bona tarda.
Bona tarda. Andalusia és la pròxima parada del cicle electoral que va arrencar aquest any a Castella i Lleó i que acabarà amb la convocatòria d'eleccions generals del proper any. Les andaluses són unes eleccions clau, no només perquè és la comunitat més poblada d'Espanya, sinó també perquè solen marcar unes tendències polítiques clares que es consoliden a nivell nacional. Per això els partits les fixen amb el calendari electoral com un objectiu vital i prioritari.
Ara bé, Judit, comencem pels candidats. Quines són les persones que aspiren a presidir aquesta comunitat autònoma?
Hi ha moltes probabilitats que el pròxim president sigui un Juan, perquè tant el candidat del PP com el del PSOE s'ho diuen. Juanma Moreno és el del PP, l'actual president, i Juan Espada és el candidat del PSOE. També el de Ciutadans és un Juan Marín, tot i que en comptes de lluitar pel lideratge, lluita senzillament per no quedar-se fora de l'hemicicle. Tres homes i també tres dones. Macarena Olona, de Vox, Teresa Rodríguez, Adelante Andalucía i Inmaculada Nieto, por Andalucía.
Sembla una mica aquella sèrie de Javier Cámara, eh? Vota Juan. Què diuen a tot plegat, però, les enquestes?
Si els sondejos no fallen de forma estrepitosa, la disjuntiva de Moreno no serà governar, sinó si tindrà prou força per governar en solitari. El seu objectiu és aconseguir la majoria absoluta per no dependre de Vox, sobretot a l'hora de formar govern. Durant aquests últims 4 anys ha estat president en coalició amb Ciutadans i perquè Vox va facilitar-ne la investidura. Però ara hi ha la possibilitat que el partit taronja es quedi fora de l'aritmètica parlamentària i que Vox, que va treure 12 diputats a les últimes eleccions, pugui ser decisiu perquè hi hagi un govern de dretes.
I per què us ho expliquem avui tot plegat? Doncs bé, primer perquè comença la campanya electoral i segon perquè avui justament han sortit els resultats de l'enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques i apunta, com la resta d'enquestes, a una victòria clara del Partit Popular.
El Partit Popular no aconseguiria la majoria absoluta i dependria de Vox per entrar al Parlament, que milloraria els resultats i podria arribar fins als 21 escons. Ciutadans, amb qui ara governa Moreno, o es quedaria igual amb 3 o fregaria la desaparició amb 1.
Uns comicis que també marcaran, com dèiem, el tauler de la política nacional amb Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo disputant-se les eleccions generals de finals de l'any vinent.
Pedro Sánchez va anunciar ahir que volia allargar 3 mesos més les mesures anticrisi, essent conscient que volia donar un impuls al PSOE Andalusia. De fet, perdre per segona legislatura consecutiva aquest feu històric socialista li jugaria en contra Sánchez de cara a les properes generals. El partit sempre havia presidit la comunitat de forma ininterrompuda des del 1982 fins al 2018. Va guanyar 10 de les 11 eleccions convocades, la meitat d'elles a majoria absoluta. Per tant, perdre aquest reducte per segona vegada és una espasa de Dàmocles per als socialistes.
Gràcies, Judit. Fins ara.
Fins ara.
Va, i ho seguim explicant a aquesta hora que l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea considera que Amazon no és responsable de les falsificacions que tercers venen a través de la seva plataforma, Anna.
El magistrat també apunta que en els anuncis s'especifica si els productes els ven Amazon directament o si els venen tercers. Per tal de considerar que Amazon està utilitzant aquests productes per la seva pròpia comunicació comercial, diu el magistrat que caldria que el consumidor establís una vinculació entre l'intermediari i el signe en qüestió.
I el president del Consell d'Europa, Marine Merchela, critica l'escassa implementació d'Espanya a les recomanacions contra la corrupció.
En la presentació de l'informe anual, Merchela ha lamentat que en la darrera avaluació l'Estat no hagués implementat completament cap de les recomanacions que havia rebut.
I atenció a aquesta dada. A Tarragona, cada dos dies desapareix un menor.
De fet, el 2021 hi van haver un total de 339 desaparicions a la província, pràcticament una al dia. Segons les dades d'aquest any, a Tarragona desapareixen més homes en general, gairebé 6 de cada 10 desapareguts. Tot el contrari, quan es parla de menors d'edat, que les noies desapareixen un 40%.
I si parlem de ciència, innovació i, sobretot, si parlem de salut, la ministra de Ciència i Innovació del govern espanyol, Diana Morán, ha subratllat que la vacuna d'Ipra és la millor que hi haurà contra el coronavirus.
La ministra assegura que la vacuna serà efectiva contra futurs virus i futures amenaces i que es troba a les portes de la seva autorització per l'Agència Europea del Medicament. Morán ha considerat que la vacuna d'Ipra no arriba tard perquè encara hi ha pandèmia i no se sap si la ciutadania s'haurà de continuar vacunant de manera regular. A més, també ha dit que cal amb vacunes a moltes parts del món.
Altres qüestions sobre la taula, perquè el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha assegurat que l'acord per prioritzar la qualitat per sobre del preu pel que fa a la contractació pública de serveis d'alimentació busca propiciar un canvi d'hàbits.
L'objectiu és generar noves cadenes de valor que s'acostin més als criteris de sostenibilitat. Des de les instal·lacions de Fundesplai, Torrent ha recordat que la Generalitat serveix milers d'àpats diaris i que això comporta una responsabilitat i una oportunitat.
I gairebé un terç dels pediatres que exerceixen a Catalunya no són especialistes.
La Societat Catalana de Pediatria ha fet un estudi que revela que l'any 2019 el 30% de les places estaven ocupades per metges als quals no se'ls ha exigit cap certificat per avaluar les seves competències a l'hora de donar atenció pediàtrica. El document de l'entitat que s'ha enviat al Departament de Salut recull propostes per millorar l'atenció als pacients de 0 a 14 anys.
Fins un 25% de l'activitat hospitalària del 2021 a la Catalunya Central va ser no presencial.
La trucada telefònica va ser el canal d'atenció més utilitzat i es va fer servir en la majoria d'especialitats. Els altres canals van ser la e-consulta i la videoconsulta. Els casos més freqüents són la comunicació de resultats positius, canvis de medicació, informació prèvia a una intervenció quirúrgica o el seguiment del postoperatori.
I atenció també a aquesta notícia, perquè investigadors de l'Hospital de Bellvitge han desenvolupat una tècnica per extirpar tumors cerebrals sense que afecti l'àrea del llenguatge del cervell.
L'estudi aplica tècniques avançades de ressonància magnètica centrada que tenen l'objectiu de portar a terme la millor planificació prequirúrgica possible en pacients amb tumors i malformacions vasculars amb un alt risc de patir dèficits postoperatoris. Aquesta tècnica juga un paper fonamental en la semàntica i en el processament ortogràfic de la llengua.
I un nou dia us parlem d'una notícia similar. Almenys 4 persones han mort en un nou tiroteig a un hospital dels Estats Units, a la ciutat de Tulsa, Oklahoma, com dèiem, al centre dels Estats Units.
Els fets han tingut lloc aquest dimecres després que un individu es dirigís al centre mèdic i obrís foc a l'interior de la segona planta. L'atac també ha acabat amb diversos ferits, tot i que les autoritats asseguren que cap d'ells es troba en estat crític. Després de cometre el tiroteig, l'atacant s'hauria suïcidat, segons han informat els cossos policials. Aquest atac es produeix just una setmana després que un jove de 18 anys obrís foc a una escola de Texas, uns fets que es van saldar amb 21 morts, dels quals 19 eren nens de primària.
I la reina Isabel II d'Anglaterra celebra a partir d'avui i fins diumenge el seu jubileu de platí, sent la primera monarca en aconseguir-ho.
Els actes han arrencat amb l'històrica desfilada Trooping the Colour, la desfilada militar en què participen més de 1.400 soldats, 200 cavalls i 400 músics. També hi havia milers de persones que s'han aplegat per veure-ho. Els membres actius de la família britànica han vist des del balcó del Palau de Buckingham aquesta celebració, que de fet s'acompanya de dos dies de festa extres, dijous i divendres, per a bona part dels ciutadans, siguin monàrquics o no.
I us acabem explicant que l'actor Johnny Depp guanya el judici per difamació contra la seva exdona, Amber Heard.
Un tribunal de Virgínia als Estats Units ha declarat culpable per unanimitat l'actriu Amber Heard de difamar l'actor Johnny Depp en la columna d'opinió que va publicar en el diari The Washington Post el 2018, on es presentava com a víctima de maltractament domèstic. El jurat considera que es van difamar l'un a l'altre, però que l'actor en va sortir més perjudicat. Així doncs, l'actriu li haurà de pagar 15 milions de dòlars a Depp i ell 2 milions a la seva exdona.
Gràcies, Anna. Fins ara.
Fins ara.
Gairebé 25 minuts que passen de les dues del migdia. Obrim plena de successos. Sílvia Muñoz, bona tarda de nou.
Bona tarda.
Perquè un escalador ha mort a primera hora d'aquest matí en precipitar-se de la via ferrada de Sant Feliu de Guíxols al Baix Empordà.
L'home que anava acompanyat ha caigut d'una alçada de 15 metres a l'inici de la via quan es trobava sota el pont tibetà, a prop de la zona de roques de la cala del Molí. L'escalador no anava lligat perquè encara no havien començat la ruta i s'estava fent una foto amb el seu company. A l'home se li ha caigut el casc i en un acte reflex per intentar agafar-lo ha relliscat i és quan s'ha precipitat. Els bombers han activat 5 dotacions, entre els quals el grup d'actuacions especials i de la unitat subaquàtica, a més del salvament marítim per poder rescatar-lo.
Gràcies, Sílvia. Fins ara.
Fins ara.
Esports.
Vinga, va, que ens atem també en aquest programa de Plana Esportiva. Ho fem, com sempre, saludant a Xavi Toscano. Què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Màxima il·lusió avui a Girona, que aquesta tarda comença la seva lluita per poder ser equip de primera divisió la temporada vinent.
L'equip gironí afronta el partit a les 7 de la tarda al seu 6è play-off d'ascens, el tercer que juga de manera consecutiva. L'anada la juga a casa i contra l'Eibar, possiblement el rival més dur amb qui es podria enfrontar. L'Eibar, recordem, va perdre la plaça d'ascens directe en l'última jornada de Lliga. El Girona ha venut més de 9.000 entrades i s'espera que l'estadi de Montilivi estigui ple a vessar. El tècnic Michel Sánchez explicava com afronten el partit.
Hemos dado un paso para seguir soñando y estamos con una ilusión tremenda, con una energía súper positiva y con una motivación especial. Esa atmósfera que se va a generar con la afición nos tiene que dar para no cansarnos, nos tiene que dar para seguir picando.
Per aquesta nit els gironins patiran les baixes de Quevé, Junca i Sarmiento, que estan descartats per lesió. En canvi, Ivan Martín, Borja García, Terrats i Juan P. tenen possibilitats de jugar, segons va avançar ahir el tècnic vermell. L'altra semifinal d'Espleyoff ha enfrontat aquesta nit el Tenerife i la Unió Deportiva Les Palmes, que ha acabat amb victòria 1-0 pel Tenerife. D'aquí en sortirà el rival del Girona, l'Eibar, en la final per l'ascens.
I d'altra banda, el Tribunal Català de l'Esport ha admès a tràmit la impugnació de les eleccions a la presidència de la Federació Catalana de Futbol, que va guanyar Joan Soteres.
El Tribunal ha instat a la Federació a presentar proves davant la demanda de nul·litat del procés presentada pel candidat Àlex Talavera, que al·legava irregularitats en una de les actes de les votacions. Entre la documentació requerida hi ha aquest acte de la Junta Electoral, un procediment habitual en aquests casos. La Federació haurà de presentar la informació requerida en les properes setmanes. D'altra banda, en la propera assemblea de la Federació es podria debatre la creació d'una Superliga catalana que començaria a partir de la temporada 23-24. Estaria formada per un sol grup de 16 equips i es convertiria en la màxima categoria del futbol català i seria l'esglaó que doni accés a la tercera divisió estatal. Aquesta Superliga estaria formada pels equips descendits de tercera, juntament amb els classificats entre la segona i la cinquena posició de cada grup de primera catalana i el guanyador també de l'eliminatòria d'ascens que disputarien els dos sisens classificats amb millor coeficient.
I aquesta nit la selecció espanyola de futbol s'enfronta a la selecció de Portugal en partit corresponent a la Lliga de les Nacions.
El combinat dirigit per Luis Enrique jugar a Sevilla, el Benito Villamarín, amb l'objectiu de sumar els primers 3 punts d'aquesta competició. Els espanyols, que són els vigents subcampions d'aquesta Lliga de les Nacions, estan al grup 2, juntament amb Suïssa i República Txeca. De fet, els txecs seran els propers rivals el diumenge a 8:45. El partit d'aquesta nit serà un bon assaig de cara al Mundial de Qatar, que comença el proper mes de novembre. El combinat espanyol compta amb algunes baixes importants, com les de Laporte, Iago Alcántara i Pedri. En defensa, la baixa del central del City la podria cobrir Íñigo Martínez i el centre del camp el blaurana Gavi és molt probable que jugui en la posició de Pedri. Més clar semblen els rols en atac. Morata continua sent la referència. Ferran Torres buscarà seguir amb la ratxa a la selecció i Sarabria, que ha fet una molt bona temporada amb l'Sporting de Portugal, s'ha guanyat un lloc a l'11 titular. El partit començarà a 8:45 i es podrà seguir en directe per la U de Televisió Espanyola.
I encara en futbol, el Real Madrid ha fet oficial el fitxatge de Rüdiger.
El central de 29 anys, procedent del Chelsea, ha signat pel Club Blanc per 4 temporades. El Madrid ha comunicat que la presentació de Rüdiger es farà dilluns al migdia. El futbolista alemany arriba a cost zero, ja que acabava contracte amb el club anglès aquest 30 de juny. Encara al Madrid, el seu entrenador, Carlo Ancelotti, ha estat premiat com a millor tècnic de la temporada. El premi l'atorga la revista francesa sobre futbol 11 Mundial. Ancelotti, al capdavant de la banqueta del Madrid, ha guanyat aquesta Lliga i Champions i, a més, s'ha convertit en el primer entrenador en guanyar 4 vegades el títol europeu. La publicació també ha distingit a Karim Benzema com a millor jugador d'aquesta temporada. El francès acaba el curs amb 44 gols en 46 partits.
Que ben triat i quanta rabieta fa tot plegat. Va, en bàsquet avui comença la sèrie de les semifinals pel títol de la Lliga ACB.
Els primers en jugar són el Baskonia i el Real Madrid, que s'enfronten al Wizzing Center de la capital espanyola a les 10 de la nit. Demà serà el torn del Barça, que defensa títol i que s'emporta i que s'enfronta al Joventut de Badalona. Les semifinals es resolen al millor de 5 partits i Barça i Madrid parteixen amb el factor pista a favor. D'altra banda, aquesta nit el bàsquet Girona es pot classificar per a les semifinals del play-off d'ascens a l'ACB. L'equip, amb Marc Gasol com a màxima estrella, s'enfronta al Leima Corunya en el tercer partit dels quarts de final, els gironins dominant la sèrie 2-0.
I si parlem de l'NBA, avui comença la finalíssima.
Sí, perquè els Warriors i els Boston Celtics es veuran les cares aquesta matinada en el primer partit de la sèrie, que guanyarà el millor de 7 enfrontaments. Els Warriors, que parteixen com a favorits, disputen el primer partit a casa, en comptar amb el factor camp al seu favor. La primera trobada d'aquesta final es podrà seguir en directe pel canal Vamos de Movistar a partir de les 3 de la matinada. I per ser un apunt més de bàsquet, perquè el català Pau Gasol ha rebut aquest migdia de mans del president espanyol Pedro Sánchez la gran creu al mèrit esportiu.
I acabem amb un apunt de tennis, perquè avui quedarà definida la final femenina del Roland Garros.
La jugaran les vencedores del duel entre la número 1 del món, Iga Swiatek i Kasatkina, que comença d'aquí en poca estona, i del que jugarà cap a 4:45 de la tarda entre la italiana Martina Trevisan i Cori Gauff. Les semifinals del quadre masculí no es jugaran fins demà. Nadal s'enfrontarà a Zverev i Casper Ruud a Marin Cilic.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
Un minut que passa de 2:45 de la tarda. Nosaltres que anem a publicitat i de seguida parlem amb el doctor Carlos Moslares sobre economia.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Ràdio Estel es diuen Tot anirà bé. De dilluns a divendres de 3 a 6 de la tarda. Amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.
Tres minuts i mig que passen de 3:45 de la tarda i com cada setmana volem parlar en aquest programa d'economia per intentar acostar-la allà on ens toca a tots nosaltres, a la butxaca, i per parlar de temes econòmics que estan sobre la taula. Saludem a aquesta hora el degà de l'IQS School of Management de la Universitat Ramon Llull. Doctor Carlos Moslares, bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bona tarda.
Notícia positiva, la que coneixíem avui aquest matí, doctor Moslares, i és que l'atur cau en més de 16.000 persones al maig a Catalunya i baixa dels 350.000 desocupats per primer cop, atenció, des del 2008. Tothom ho veu com una bona notícia, moltíssimes reaccions. El primer, el govern català, que augura doncs, que aquesta sigui una bona notícia i que marqui una certa tendència. Així també ho ha valorat Pimec. Això sí, alertant que no ens quedem en la comoditat de tot plegat i que estem alerta. I també ho avisa així Foment, que veu positives les dades d'atur, però reclama també estar alerta als efectes de l'IPC desbocat i de la reforma laboral. Suposo que tot i així, tot i que cal estar alerta, bona notícia, no, doctor?
No, definitivament. Era d'esperar, perquè recordem que també tenim ara que comença la temporada, no?, del sector turístic, i tradicionalment, històricament, el mes de maig acostumem a tenir millores en aquesta direcció. Però sigui com sigui, donada aquesta incertesa que tenim internacional degut a també al conflicte i al tema energètic i al tema de la inflació, no deixa de ser una molt, molt bona notícia i que, a més, fa que pugem el nombre d'afiliats amb 20.230.000 en el conjunt de l'economia espanyola, i això, evidentment, és una molt bona senyal. Ara, no obstant, sí que és veritat que no ens hem d'aturar. Una, per la incertesa, i després, perquè quan també parlem de la taxa d'atur, doncs hem de recordar que no estem al 8 i algo, que va ser la més baixa, en la història, diguem-ne, recent, abans de la crisi financera, sinó que la taxa d'atur ara encara la tenim al 13,3. Per tant, doncs, això ens ha de fer també seguir treballant i força perquè aquesta tendència no es reverteixi, sinó que caminem en aquesta direcció. Però, insisteixo, és una molt bona notícia que per primera vegada hem superat els 20 milions també d'afiliats, anem a dir-ho d'una altra forma, de cotitzants a la Seguretat Social, és allò que millora el finançament, i aleshores, doncs, també en la contribució de pagament d'impostos, és a dir, a l'impost sobre la renta. Tenim altres problemes també associats aquí, la temporalitat, tot i que s'ha reduït, però es manté 24,1.
Aquest és un clàssic, eh?
Sí, però bueno, s'està reduint, de forma significativa, cosa que això també és bona senyal. També hem de dir que la reducció de l'atur també toca als joves, és a dir, que és una de les assignatures més importants, cosa que també és força, anem a dir, interessant ressaltar.
Clar, hem de tenir present, doctor Moslares, que ara que ens deia els joves, deia, hem de tenir present el donar aquestes dades, que a més és una notícia molt positiva, com deia a l'inici del programa, perquè hem de ser molt conscients que hi ha tota una generació de joves que ha viscut com a jove la crisi immobiliària del 2008, l'econòmica de Goldman Sachs, la crisi pandèmica, la crisi ara de les criptomonedes. Esclar, no ens surt d'una que en comença una altra.
És correcte. Sí, sí, els que som bastant més grans una mica, ens donaven una mica més de respir. Aquests darrers anys anem a dir que tot s'ha accelerat com el TikTok,
sí.
O els Twitter. Doncs tot, en aquest cas, també. Però, bueno, malgrat aquesta situació, anem a dir que és encara un motiu doble de satisfacció. Ara, el que anava a dir és que encara l'economia espanyola, per exemple, tenim al voltant de 100.000 llocs de treball que no es poden cobrir. És veritat que altres països del nostre entorn, el nombre, inclús percentual, és bastant més alt, però també és veritat que les taxes d'atur a Alemanya, França, etc., també estan bastant per sota de la nostra. El que és una mica, anem a dir, contradictori, és que tinguem una taxa d'atur encara que està per sobre del 13% i tinguem 100.000 llocs de treball que no es cobreixen. Això ens porta a una altra vegada i un cop més al tema de, anem a dir, l'educació continuada, al tema de la formació. Aquí encara jo crec que tenim molt a treballar i fer en el tema de formació professional, cicles formatius, cursos de training, perquè cada vegada es posa més de manifest que el tema de l'educació ja no només, que evidentment és vital en el període, diguem-ne, de joventut, sinó també al llarg de la nostra vida. Hem d'assegurar que per part de les empreses, de les administracions públiques, de les institucions, doncs que puguem mantenir un ritme de formació que faci que ens puguem adaptar al llarg de la nostra vida laboral davant dels canvis tecnològics és a dir, que no baixem del tren, anem a dir-ho així, o que no quedem desplaçats o desvenjats. Això és important, també.
Pràcticament 6 minuts i ja arribem a 3:15 de la tarda. Aquesta era la notícia positiva. El que hem conegut aquesta setmana és una notícia no tan positiva, però jo li vull que ens ho comenti el doctor Moslares, perquè sempre acaba traient la notícia positiva darrere de tot plegat. Ho dic perquè dilluns vam saber les dades sobre l'execució pressupostària corresponent a l'exercici 2021 i de tota la inversió prevista a Catalunya, doncs bé, a Catalunya s'ha rebut només el 35,8%, és a dir, un terç del pressupostat, mentre que Madrid n'ha rebut gairebé el doble del pressupostat, arribant al 183% i escaig. En xifres, dels 2.068 milions compromesos per l'Estat, se n'han acabat invertint a Catalunya 740 milions, mentre que a Madrid, dels 1.133 milions, se n'han acabat invertint 2.086. O encara una altra dada que ho fa més evident, de cada 3 euros que l'Estat havia d'invertir a Catalunya se n'ha acabat invertint només un, mentre que de cada 3 euros que s'havia d'acabar invertint a Madrid se n'ha invertit 5,5.
Sí, aquest és un clàssic. Aquesta notícia, malauradament, és trist que l'haguem de repetir cada vegada que es donen les dades anuals. Una cosa són els pressupostos, no?, que normalment sempre tenim oportunitat, ens aproven, de comentar. Aquest any, quan es van aprovar, doncs no estava, anem a dir, entre cometes, no estaven gens malament, però després cal l'execució. I en el tema de l'execució, aquí sempre tenim un gap, tenim un diferencial, anem a dir, força significatiu. No és acceptable. I aleshores aquí sí que cal que les negociacions del govern de la Generalitat i amb el govern central i també les institucions, Foment, cambres de comerç, bueno, tots plegats els agents, això s'hagi de revertir d'una vegada. Perquè a més és que tenim projectes i obres que la llista és llarga.
Jo començava, doctor, la setmana dient no m'estranya que cada dos per tres, per exemple, i dic un fet puntual, però amb aquesta afirmació li pregunto com ens afecta als ciutadans a tot plegat de forma directa. Ho dic perquè és que n'estem farts ja de sentir activa i per passiva que hi ha retards, per exemple, cada dia amb una línia diferent de Rodalies. I això ve d'aquí. D'aquí ve el mal.
Sí. Sí, senyor. El tema d'infraestructures, doncs, ens afecta diàriament cada vegada que ens movem en l'àrea metropolitana i venir dins el nostre país, aquí a Catalunya, doncs això provoca deficiències. I aleshores ens afecta el teixit productiu, més enllà de les molèsties personals de no arribar a la feina, d'arribar tard, d'atenció, de tot plegat, però és que afecta també al transport de mercaderies. És que afecta també a infraestructures tan bàsiques com el tema de l'aeroport i la seva interconnectivitat amb la resta de xarxes, sigui la connexió europea. És que afecta el tema aeroport. És que afecta a molts projectes que d'una forma més directament, el cas del tren, ara que has posat com a exemple, seria un cas superevident. Però no només en aquest sentit, sinó molts altres projectes, línies i projectes que no s'acaben de fer, fins i tot aquí ara tenim indirectament, no?, la famosa línia 9, però vull dir que tenim molts projectes d'infraestructures que bé o no s'han iniciat o de vegades doncs s'ha iniciat però que encara, anem a dir, el ritme d'execució va molt lent. I a més jo diria que més enllà de les conseqüències que tenim directes i a nivell de Catalunya, a més té repercussions negatives per al conjunt de l'Estat. O sigui, també ho hem de dir. D'alguna forma, conseqüències negatives al final dins el marc de la Unió Europea. Ja sé que ara estic, no?, però...
No, sí.
De que Catalunya sigui una de les regions dinàmiques, fortes, dins el context de la Unió Europea, dins Espanya, etc., doncs, evidentment, qualsevol, anem a dir, fre, doncs dificulta. Més enllà, a més de les tensions que això comporta, a nivell polític, a nivell social, i home, jo crec que si volem tenir un diàleg molt més fluid i un projecte més inclusiu, o això pretenem, sigui a nivell europeu, ja parlo a nivell europeu, doncs evidentment hem d'assegurar que les inversions que s'han programat, que s'han aprovat, doncs, lògicament, vegin el llum verda. També cal dir que potser també hi ha algun projecte, el cas de l'aeroport, que de vegades doncs, ha quedat una mica posposat, anem a dir, amb responsabilitats també per part de casa nostra. Sí. Però, vull dir, en general, a l'acumulat que tenim en els darrers anys d'inversions que no s'han executat, encara que s'havien aprovat pressupostàriament, doncs al final és un acumulat molt significatiu, com hem comentat aquí més d'una vegada.
Clar.
Per tant, és un tema que ja crida que ja no sé, crida en majúscules.
Per últim, encara una dada que volia comentar amb el doctor Moslar, és una dada negativa també que hem sapigut aquesta setmana, i una pregunta que m'he fet al respecte de tot plegat, perquè ho vam saber també dilluns, que va pujar la inflació aquest 8,7%, una dada que evidentment ha preocupat i molt el govern espanyol, i precisament la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, anunciava que el govern espanyol s'està plantejant un pla de xoc per rebaixar preus, per exemple, reduint el cost dels impostos. La ministra Reyes Maroto, que ho deia així.
Pronto tomaremos la decisión de extender esas medidas que ya aprobamos en el plan de respuesta. Estoy pensando, por ejemplo, en las bajadas de los impuestos, como hicimos ya desde septiembre, bajando el IVA de la electricidad del 21 al 10%, o, por ejemplo, congelando el impuesto de la electricidad, que estaba en el 7% y lo tenemos congelando en definitiva.
I deia que jo em feia una pregunta a tot plegat, perquè davant d'una proposta com aquesta, jo em pregunto, a menys impostos, d'acord, igual es pot arribar a controlar d'alguna manera aquesta inflació, això m'ho dirà vostè, però a menys impostos en una situació de crisi com aquesta, també menys recursos per l'Estat, evidentment, no?
Bueno, sí i no.
Val.
Perquè si aquesta rebaixa d'impostos, o sigui, la inflació la tenim una mica descontrolada i no l'acabem de controlar, com tu molt ben has apuntat. És veritat que, a més a més, ens ha d'amoïnar que la subjacente, diem, és a dir, descomptant el tema energètic, doncs també ha pujat. I aleshores això sí que ens ha d'amoïnar, perquè al final pot tenir un... Això sí que pot representar un problema per la creació de llocs de treball i d'activitat econòmica. Per tant, quan parlem d'aquesta rebaixa d'impostos, si això ha de servir per donar una millor estabilitat en el tema dels preus o una reducció d'aquestes pressions inflacionistes. I això serveix perquè les empreses puguin ser més dinàmiques i mantenir la seva activitat productiva. Creació de llocs de treball, com ara mateix hem estat comentant. Bueno, al final, l'efecte compensador via els altres impostos per una més gran activitat econòmica benvinguda sigui. No sé si m'explico. Vull dir, si això ha de servir i és el que es persegueix, que no pugui hipotecar la nostra activitat econòmica, doncs és una de les vies que serien molt benvingudes, aquestes i d'altres, perquè al final s'ha d'ajudar el teixit productiu perquè precisament pugui continuar aquest ritme de creixement, de creació de llocs de treball, i al final, en definitiva, abans ho comentàvem, no? Si superem els 20.200.000 cotitzants, doncs aquesta és molt més important i que pots compensar de lluny, amb diferència aquesta rebaixa a la que feia menció la ministra.
Doctor Carlos Moslares, degà de l'IQS School of Management de la Universitat Ramon Llull, com sempre un plaer escoltar-lo cada setmana i que ens ajudi a entendre tots aquests conceptes i factors econòmics que impliquen també la nostra vida diària. Que vagi molt bé, l'escoltem la propera setmana. Una abraçada.
Moltes gràcies, una abraçada a tots. Adéu.
Discussions per veure qui seu a cada lloc a l'estudi de Ràdio Estel. Abans de començar aquesta cultura, Sílvia Muñoz, bona tarda de nou.
Bona tarda.
Xavi Toscano, bona tarda de nou.
El joc de les cadires.
Sempre, sempre, sempre. Olma Giró, bona tarda.
Molt bona tarda. No, de nou.
Jo... espera, que em queda una. Judit Casellas, bona tarda de nou.
Gràcies.
Tot bé?
No, la Judit no ho té bé perquè no sap on connectar els cascos i ara mateix no s'està...
No, problema, no s'està escoltant.
No, és que la Sílvia tampoc.
No, jo sí.
Ah, vale.
Vinga, va.
Problema dels cascos i les cadires.
Som-hi.
Va, dijous, com sempre, què?
De pífies, home.
Va, doncs som-hi.
Teniu ganes?
Com sempre, no. La setmana passada van ser divendres.
Gràcies, molt bé.
Ligimini, vigidi, vindris.
Sí, sí, que és una mica nini.
Sí, eh?
Noia, sí, comencem les pífies o...
Us va bé?
Perdoneu, eh? No, perquè la Sílvia m'ha dit
que
connecta els auriculars aquí, però llavors ella no pot escoltar perquè és en el seu lloc.
Ara ho canviem, això.
D'acord, gràcies.
Bé, vinga, comencem. Sí?
Som-hi?
Sí. No, a veure, ràpid, perquè heu d'escoltar la pífia, si no, no té gràcia.
Va.
Perfecte. Avui anem ben farcits de pífies i comencem per una d'en Joan Trias, que a la secció d'aquest dilluns, amb el tiqui-taqui, amb el professor Xavier Pastor, doncs diem-ne que va començar a fer un monòleg de Shakespeare. Això és el que va dir en Joan Trias en directe.
Jo ja no sé com preguntar-ho, jo ja no sé com explicar-m'ho a mi mateix.
És cert o no ser? És la qüestió.
Ole tu, ole tu!
Però m'atreu, eh? Què és aquesta merda?
Perdona, és boníssima. Sí, tot això era una secció, llavors en Joan fent una pregunta, jo ja no sé com explicar-m'ho, jo ja no sé.
Hi ha coses que no m'explico, no et passa tu, Alma Giró?
Ostres, unes quantes. Vinga, va, continuem.
Van agafar, vas entrar a l'Institut del Teatre o no?
Sí. Sí, al costat de Joan. Sí.
Ai, quin home.
Va, més pífies.
Més pífies.
Què ha passat aquí? No, aturem màquines. Què ha passat aquí?
En Joan és un gran actor.
D'alçada, vols dir?
Un gran actor, a mi m'agrada molt. Continuem amb més pífies. La companya de magazín, la Marta... Ostres!
Joan va estar a punt d'atropellar-me amb bicicleta un dia.
Joan.
Una cosa, poc se'n parla dels biciclistes que no respecten les senyals.
Biciclistes, eh? Ja en tenim per la setmana que ve.
Vinga, va, continuem amb les pífies, que estem a dijous. La setmana que ve de dijous ja en parlarem, dels biciclistes. Una altra, de la Marta Harke, la companya de magazín, que sembla ser que li agrada molt la França.
Mireu, Sealand és una micronació al mig del Mar del Nord, entre Gran Bretanya i França.
Aquesta és sutil. Sí.
Aigües internacionals.
Ui, aquí faltava... Havia posat... Pensava que ho havia guardat.
Doncs no l'has
posat. Acabava amb Internationally, la cançó de la Batllal, saps? Bé, feia més gràcia.
No sabem quina és.
Autochascarrillo.
Ah, sí. Ara continuem, perquè no sabem què passa amb el nom d'aquest estadi. S'ha dit que és complicat a vegades de pronunciar, però no és el primer cop que surt en una pífia, que és el Wanda Metropolitan...
Sí, Wanda Metropolitano.
Ah, exacte. Aquí sí. La nostra companya, la Maria José, doncs va pronunciar-ho així.
Que serà a Madrid l'1 de juny al Wanda Metropolitanium Stadium.
Quasi.
M'encanta el meu anglès.
A mi també, Maria José, m'agrada molt el teu anglès. Clar que sí. Per cert, benvinguda a Ràdio Estel.
I mira, parlant de que durant la setmana passada no vam tenir la Maria José a Ràdio Estel, perquè estava malalta, tots és ben sabut que en Rafa Sanahús ja l'ha trobat molt a faltar.
Estava trist.
Estava molt tristot. Sí. Nivell de que va haver de posar-se un cartell perquè baixava la Mercè Mondelo a substituir a la secció que feia la Maria José.
Explicant misèries de la ràdio.
No,
està bé.
Un moment, i va... En Rafa va necessitar un cartell que posés Mercè Mondelo per no dir Maria José, perquè l'ha trobat tan a faltar, i la inèrcia i tal, Maria José. Això és el que va passar.
Moltes gràcies, Maria José. Ai,
oh! Uau!
No pot ser!
Doncs és Rafa.
No pot ser!
O sigui, Rafa Sanahuja té un cartell aquí escrit Mercè Mondelo i no ha dit Maria José.
Quin desastre! Bravo! Mercè Mondelo! Vinga,
fort. Depèn quines situacions, ojo, eh?
La inconscient juga molt males jugades, eh?
Parlem-ne.
Sí.
Parlem-ne, o no? No. Continuem. Hi ha alguna cosa que m'aventura dir que aquesta serà una de les top 3 pífies?
Sí.
Que ja sabem que a final de temporada farem un rànquing de les 3 millors pífies. Que per cert, en podríem parlar algun dia de què farem. Si un concurs, com ho muntarem, perquè serà...
Sí, com fora d'antena, no?
Sí, serà un esdeveniment. Però jo, en el meu cas, hi votaria per aquesta pífia. Bàsicament és la nostra companya, l'Anna Closa, que enmig d'un butlletí doncs es va perdre de full, no trobava el nom que havia de dir, va decidir tirar pel dret i així ha sonat.
En una entrevista a Ràdio Estel ha apuntat que ara el problema està en els joves. El doctor...
el doctor ha tallat que en els últims anys cada vegada hi ha més prevalència del tabac entre els adolescents.
Ai. Però ho ben salvat.
Molt ben salvat.
No, tira, tira, tira.
Molta gràcia. Ho podem tornar a posar perquè s'escolta el soroll de la pàgina.
El full,
el full, saps? Quan va buscant el nom del doctor i al final diu el doctor.
En una entrevista a Ràdio Estel ha apuntat que ara el problema està en els joves. El doctor... El doctor ha tallat que en els últims anys cada vegada hi ha més prevalència del tabac.
És a dir, que es passa molt malament, quan passa això.
Sí, es passa molt malament. I res, Joan, ara potser em treuen el lloc d'aquesta secció, perquè avui la companya de política, la cap de política d'aquesta casa, la Judit Casellas, m'ha vingut no a dir-me o preguntar-me... Ja m'ha informat que ella avui porta una pífia que la vol presentar.
Sí, li hem posat una mica. Sí, sí, tant i tant, perquè va ser a la roda de premsa de dimarts al Parlament, la roda de premsa que li estaven fent a la portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, en què una companya periodista li va preguntar com quedava l'administració parlamentària després que Laura Borràs, l'actual presidenta del Parlament, doncs com quedava tot plegat després de que hi hagués la dimissió de la seva número 2, Esther Andreu. Val? Però ens hem de centrar molt, que la pregunta anava enfocada a l'actual presidenta del Parlament, Laura Borràs, i que la candidata de Junts per Catalunya a les properes eleccions catalanes de ben segur. Escoltem Marta Vilalta.
Nosaltres, diguéssim, estem esperant quina és la decisió, la resposta de la presidenta de la Generalitat, en tot cas, tot el respecte... Perdó.
Ui, patinada.
De la presidenta del Parlament. Torno a començar, suposo que li farà gràcia.
Spam, eh? Una mica spam. Sí, això li va passar a Laura Borràs, si no recordo malament, no fa gaires setmanes, quan en comptes de dir Esquerra Republicana al Parlament, ara no sé si ho recordaràs tu, va dir una altra cosa... ara em facis dir la paraula, però es va referir a Esquerra Republicana com a Esquerra... no sé què. Va ser molt divertit. Va ser molt divertit. Sí. Va ser molt...
Busqueu-ho
perquè
però...
és a la xarxa.
Unió Democràtica.
No va canviar el partit,
Quan entrevistem la Borràs, li haurem de posar aquest tall de la Vilalta, veiem què en pensa.
Sisplau.
Que li diguin presidenta de la Generalitat. Li encantarà, segur.
Ai, segur, segur. 4 minuts i arribem a les 3 de la tarda i avui, Olma, ens parles de més coses. Com, per exemple...
d'una comunitat... Ara que estem així en comunió i molt ben avinguts, us vull traslladar una comunitat de veïns de Madrid, perquè tots... O sigui, de ben, és ben sabut també que els rètols a les comunitats que pengen alguns veïns queixant-se de certes coses, doncs es fan molt virals a Twitter, fan molta gràcia, però avui n'he vist un...
És que n'hi ha que déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí, mira, deia això, diu... Això en el vestíbul d'un bloc d'edificis de Madrid, algun va i va penjar. Hay una alarma que suele sonar sobre las 7 de la mañana en el patio interior de las puertas 2. Por favor, apagad esa alarma porque a veces suena durante media hora o más y se escucha por todo el patio interior aunque la ventana esté cerrada. Yo me imagino una mica l'alarma rollo...
Hola... Hay que despertarse. Es un buen momento para despertarse. Arriba, vamos. Despiértate, dale.
¿Això t'imagines?
Duríssima.
Imagineu-vos l'alarma d'iPhone sonant cada dia mitja hora i que ressoni tot arreu.
Clàssic.
Però si no llegi el missatge.
Sí, sí, però és que el millor de tot el missatge és un veí queixant-se que a cada dia a les 7 del matí hi ha una alarma que sona durant mitja hora i que s'escolta per tot el pati, que és el millor de tot el missatge que va penjar al vestíbul. Doncs que els veïns van començar a posar tot això en bolígraf, un paper de tota la vida en bolígraf, i comença a posar els veïns. Totalmente de acuerdo. Tercera, segunda, no somos. Quinto, segunda, tampoco. Segundo, primero, tampoco somos. Entre solo, segundo, tampoco. O sigui, tots els pisos van començar a posar
qui era, qui
no. I al final hi ha un que diu, jo sí, ja, 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 i no posa el nom de pis.
Doncs el que queda.
És molt bo, m'ha fet moltíssima gràcia.
Comentem alguna cosa més o anem a la cançoneta, va?
Anem a la cançoneta, que avui és molt bona. Mira, crec que és una d'aquelles cançons que té la capacitat de quedar bé en qualsevol moment. És a dir, te la podries posar a qualsevol moment, sigui quin sigui, i sempre és adequada. Estem parlant de Viva la Vida, de Coldplay.
Home.
Una de les...
Champions a Roma, i acabem amb aquest Viva la vida de Coldplay, perquè avui no és divendres, però és allò que en dieu els més joves juernes, no?
És gairebé divendres.
És gairebé divendres, i per tant ho hem de celebrar d'alguna manera. Gràcies, com sempre, als serveis informatius d'aquesta casa. Més informació als butlletins horaris i a les 6 de la tarda. Informació ampliada amb Diana Silva i tot el seu equip al punt i seguit. Us deixem amb Toni Marín i és que tot anirà bé. Viva la vida, bona tarda, adéu-siau.